I com tots els dijous a aquesta hora, el que fem és convidar-vos a somiar desperts. Això sí, com sempre, als cinemes de Sabadell. Business like no business like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. I això vol dir que ja tenim els nostres seccionistes preparats per endinsar-nos en el món del setè art, per descobrir les estrenes a la gran pantalla amb el Miquel Gratacós. Bon dia i benvingut al matí.
Bon dia.
I també tenim, com sempre, el nostre seccionista, l'Ivan Mardones, que avui em sembla que el que farà és aprofitar per parlar de l'impacte dels herois a la indústria del cinema. Bon dia, Ivan.
Hola, bon dia a tots.
Clar, i parlem dels herois i d'aquest impacte perquè, doncs, per fi, no?, ha arribat a Miquel, el gran antiheroi de DC, no?, a la gran pantalla. Black Adam. Sí,
Black Adam vam poder estrenar, es va estrenar la setmana passada, uh-huh, amb un gran èxit. Vam tenir la sort de poder-la anar a veure, sí, a Madrid. Van fer una premiere que va venir el Dwayne Johnson, a tota la seva musculatura, i és un armari de dos portes, és una cosa enorme.
La Roca. Una...
Sí, sí, per alguna cosa li diuen La Roca, i no sé si se diu més de La Roca o l'armari ropero de Hollywood. Mm-hmm. No, un espectacle en persona, un espectacle de pel·lícula que està fent les delícies dels amants de DC i sí, que està retornant una mica molt públic que havien deixat de venir, que trobaran a faltar els herois, antiherois, bufetades, tiros i explosions.
Doncs vinga, va, que tenim el tràiler i ara seguim conversant.
Estos poderes no son un regalo, sino una maldición. Nacidos de la ira.
¡Abrid fuego!
Rey Maitean.
Doncs molta acció, no?, molta aventura i, evidentment, clar, l'univers de DC, que també, doncs, té els seus defensors i detractors, no?
Sí, 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 està clar que ja és un univers, són dos universos dintre del món dels còmics, entre molts altres que hi ha, però bàsicament són Marvel, DC. Els de Marvel són molt de Marvel, els de DC són molt de DC, i són, és com l'oli i l'aigua, que no es barregen, sí, no, i si algun dia es barregen hi haurà rius de sang, em sembla.
Uh-huh. Ivan, què ens pots dir?
Sí, la verdad es que por desgracia es así, pero ha sido así desde toda la vida, desde los cómics. Digamos que es muy difícil elegir a los dos, porque es imposible seguir los dos mega universos que tienen cada uno en sus, ¿sí?, con sus historias, pero algunos tenemos la suerte de que al menos nos gustan algunos personajillos de cada serie. Uh-huh. Yo he leído cómics desde que era muy pequeño y siempre he seguido tanto Marvel como DC. Uh-huh. Pero claro, cuando llegó la época del cine, pues aquí ya es otro tema, porque los cómics tienen un tipo de fan muy especial y el cine es para todos, como uh-huh, quien dice. Entonces, la guerra ha ido por otro lado, en DC y en Marvel, y por desgracia ha ido más orientado al dinero que han ido ganando o la calidad de algunas películas, que han hecho que baje también la recaudación y entonces baje también un poco la uh-huh, la calidad total de DC en este caso, ¿sabes? DC ha hecho lleva un tiempo intentando no copiar a Marvel, porque ellos quieren tener su propio sello y entonces intentan hacer unas películas separadas, intentan hacerlo de una manera muy diferente a Marvel,
sí,
pero en el fondo son películas de superhéroes y lo que importa al final es lo que decía Miquel, ¿no? Pues puñetazos, explosiones, gente volando y cada vez nuevos héroes y héroes que a lo mejor pues van adentrando, como pasó en Marvel, que han ido fue metiendo cada, uh-huh, vez más héroes de nuestra infancia. Pues DC parece que va a intentar hacer lo mismo, o porque se quedó un poco aislado con la Liga de la Justicia, donde se supone que salieron los mejores, es como sus Vengadores, pero claro, Marvel en una película te saca 100 superhéroes y DC pues te había sacado 5 como mucho. En este caso han introducido, en el caso de Black Adam han introducido muchos héroes que no habían salido nunca y que muchos fans estábamos deseando ver.
Doncs expliqueu-nos una mica per la gent que tampoc no coneix tant, no, l'univers DC, però podríem dir que hi ha herois com Wonder Woman, Batman, no? També quins són els personatges i també una mica també doncs aquesta nova pel·lícula, no, Black Adam, perquè és un antiheroi. Com és aquest personatge?
En el cas de Black Adam, el Black Adam és el Shazam. El Shazam que havíem vist fins ara a la pantalla era un Shazam, entre Shazam, un còmic, no? Però un còmic en el sentit de comèdia, no en el sentit d'això. Havíem vist un personatge no infantil, però sí infantilitzat. I aquí el Shazam és un Shazam més cru, on es veu d'on surt, de l'origen, dels déus, i el que deia l'Ivan, no? O sigui, introduint el món DC de la Liga de la Justícia, els de DC estan intentant crear aquest món que Marvel Universe ha creat fins ara. DC vol fer-ho amb tots els seus personatges. Passa que n'hi ha, com diu, alguns més carismàtics que d'altres, alguns més coneguts que d'altres. Els que coneixem de DC tots són el Batman, són el Wonder Woman, són
Superman,
aquests, els Tibbles, o Superman. Spoiler alert, és a dir, hi ha una escena final de Black Adam, que s'ha de veure. I el que vol fer DC sense perdre el seu segell és crear aquest univers DC a la gran pantalla. Ja el té en paper, ja el té en còmic, i ara vol que tots els usuaris de cinema descobreixin, perquè molts són desconeguts, personatges que poden tenir molt recorregut, alguns agradaran més, alguns agradaran menys, però que hi ha història, hi ha còmic, i crec que hi ha Marvel i DC per molts de temps.
Això és interessant, no? I van també, per cert, Rocío, haurem de fer aquí un efecte de spoiler alert, per quan expliquem algunes d'aquestes coses. Però Ivan, clar, suposo que en el món del còmic, com deies, no, de la literatura ja funciona. Llavors encara tenen aquest deute, no, en comparació amb Marvel, però suposo que aquesta pel·lícula també trencarà una mica, no, la taquilla.
Sí, va a hacer mucha, muy buena taquilla, es una muy buena peli, se puede comparar con algunos fallos que ha tenido DC, fallos entre comillas, en plan crítica, y con algunas películas, pero bueno, para llegar a Marvel no solamente es hacer una o dos películas. Lo de Marvel ha sido una escalada, son muchos años ya de ensayo y error. Antes, te hablo del super éxito que llegó con Iron Man, por ejemplo, muchas malas decisiones durante décadas, o sea, de vender mal los derechos de muchos personajes. O sea, en realidad Marvel o DC incluso siempre han intentado estar en el cine o en la televisión. La serie de Batman de los 60, súper famosa, la ha visto todo el mundo. Las películas de Superman también son de los 70. O sea, en realidad, presencia de superhéroes siempre hemos tenido. Y DC, antes, llevaba la delantera por eso, pero porque habían hecho los peliculones de superhéroes. Por ejemplo, Superman, por ejemplo, es DC. La gente no, antes no separaba un poco Marvel y DC, simplemente era Superman,
¿sabes? Es verdad, ¿eh?
Y bueno,
sí, en el caso de lo que dius del Superman, que tothom identifica, no, aquí no hi havia aquesta lluita de DC Marvel. Això ha sortit després, ha sortit arrel del fenomen fan, això. I en el cas de Marvel s'ha de destacar la importància que té Disney a l'estar darrere de Marvel. És a dir, no només ja són les pel·lícules, sinó és tot el que comporta l'èxit de les pel·lícules amb futures i amb conseqüents explotacions comercials de merchandising. Són els reis del merchandising. Tu ara abans te'n van anar a Euro Disney o a Disney World, i hi havia el Mickey Mouse i el Pluto i el Goofy i ja està. Ara no, ara hi ha tots els personatges de Marvel estan allà, és a dir, te'ls trobes, és a dir, vas pels parcs d'atraccions i et trobes a l'Iron Man, i et trobes a Spider-Man, i et trobes al Thor, i et trobes a tota la fauna de Marvel.
Ho han fet molt bé a nivell de màrqueting, la veritat.
És una maquinària d'entreteniment que engloba començant des de les les pel·lícules, les plataformes, els parts, els cruceros, que tot, és que toquen tots els pals.
Claro, es que tenemos en cuenta que en el caso de Disney, cuando compra Marvel, cuando está Fox por medio, todos los líos con Spider-Man por aquí y por allá, con derechos y tal, cuando ya empieza a tener mucho éxito Marvel, Disney ya sabe que está negociando la salida de su canal de streaming. O sea, pagan muchísimo. No me hagas buscar la cifra exacta, pero $4,000 millones, algo como muy loco por Marvel, por los derechos de explotación. Pero claro, es un súper contrato a largo plazo y es Disney. Una cosa que de momento, al menos yo creo, creo que todavía no ha pasado, es que se ha metido en el proceso creativo. O sea, ellos lo único que han hecho, yo creo que ha sido en el proceso de producción.
No, la marca.
Producción, o sea, hacer, vale, muy bien, sois muy buenos, Marvel. Habéis hecho cosas muy buenas, tenéis una línea argumental encima que parece un cómic, o sea que tú puedes seguir todas las películas porque todas tienen algo de sentido y todas están hiladas. Eso es muy difícil, hacer 25 películas como si fuera una serie con esa calidad es muy difícil.
Y con saltos en el tiempo y saltos en el espacio. Y
desde la primera película hasta la última se han intentado que todo tenga un hilo conductor y puedas seguir todas las películas y todas tengan algo que ver. Esto es muy difícil. Entonces, esto es lo que yo creo que Disney todavía no se ha metido, pero claro, producción sí, es decir, yo pago mucho dinero, pero me tienes que hacer 5 películas al año y 7 series. Más las series animadas, más, como decía Miquel, oye, entonces, ¿para eso qué? Porque merchandising, claro, vamos a vender mucho. Y hace una bola Disney gigante, que de momento, gracias a Dios, no ha bajado tanto en calidad como podía pasar, porque no es que hayan mantenido. O sea, Marvel ha ido por un lado, no se ha salido del camino, y Disney lo único que ha hecho ha sido inyectarle más dinero y promoción en los streamings y tal. Pero no creo que sea siempre así. Es decir, no. Es verdad que Marvel, para mí, esto ya es una crítica personal, ha bajado en calidad. Desde las primeras fases que ellos llaman la fase 1, 2, 3, 4, pues hasta la 4, tenía un estilo de cine, y como ahora, creo, debe ser es opinión personal de verdad, creo que al hacer tantas seguidas, se sale alguna muy buena, de Doctor Strange, a lo mejor, o Spider-Man y tal, pero entre medio se están dejando, o sea, han hecho como, han corrido mucho, y esto al final sí da dinero. Y quien lo sabe, cada película hace un dineral en las taquillas, pero bueno, pero no sé cuánto.
Con muchas críticas por parte de los seguidores.
Dels freaks.
I sí, dels freaks i de això, que no, pues no reconeixen algunes vegades alguns dels mèrits de la pel·lícula, i que és molt difícil mantenir el nivell i mantenir això. Hi ha uns personatges principals que són els que carreguen tot el pes d'això, que arriba un moment que si les estiren, ja no donen de si.
Clar,
no ha sigut el mateix el primer Thor que l'últim Thor, i parlaràs amb gent i et diran és que l'últim Thor no és això, o el Doctor Strange, o en fi, esperem que tot això sigui per bé i que sigui una manera de, no de redirigir, sinó d'aconseguir èxits un rere l'altre.
Mira, jo també recullo doncs aquest argument que has fet, Miquel, mentre sigui, ja sé que van tibant del xiclet, no? Els tenen el xiclet fins que gairebé es trenca, però és difícil mantenir sempre aquest nivell de qualitat quan fas tanta producció, però mentre sigui, per omplir els cinemes i perquè els nens i nenes, i també els nens grans, continuïn llegint còmics, benvingudes, no? Doncs...
Benvingudes totes les aventures.
Totes aquestes aventures.
A Marvel, de CEO, de qui sigui.
Eso es, ese es mi segundo argumento es ese. Una vez hemos hecho el sibarita con las historias y con ay, este guión debería haber sido más, no sé qué, o este actor, ay, me ha fallado. Una vez pasado todo eso, a mí que me pongan una peli de Marvel cada semana en el cine.
Por favor, cada semana.
Venga, y además lo digo, es una coña, ¿sí? Pero lo digo en serio. O sea, yo era, en mi caso, yo era lector de cómics desde muy pequeño. ¿vale? Yo he visto los horrores que se han intentado hacer en cine y en televisión a veces de mis personajes con los que yo me iba a dormir, ¿vale? Con mi cómic. O sea, yo he visto, tengo números unos de algunos personajes de Hulk o cosas así. Yo he visto cómo crecían estos personajes en los cómics. Y también he visto cómo se les iba totalmente la olla a los guionistas creando. De Spider-Man, por ejemplo, a lo mejor tiene, solo en cómics, tiene 6 o 7 colecciones a la vez. ¿Vale? Está en un Spider-Man, como los multiversos un poco, como hacen en las películas, ¿vale? Bueno, pues tiene. Trasladar todo eso al cine es muy difícil. Entonces yo estoy muy contento por cómo lo han hecho, por cómo han creado, digamos, otra generación de lectores, pero de lectores de 24 viñetas por segundo, ¿sabes?
La 24 frames.
Sí, es una pena, pero ya se sabía que el papel, el cómic en papel, porque si existen, evidentemente en internet hay plataformas donde los puedes leer digitales, pero el cómic en papel, que era el estandarte un poco y el icono, iba a desaparecer sí o sí. Y por el también del papel, también se caen sus amenos. Hay muchas revistas también que ya no se venden. O sea, bueno, toda esta evolución fue rápido, pero Marvel, claro, tenía. O sea, Marvel solo su imperio era ese, era vender hojas de papel grapadas a los niños y a los frikis. ¿Qué hizo? Buscar.
Dar el salto a la gran pantalla.
Claro. Es que era lógico. Era lógico que si a veces le había funcionado en la tele, si le había niños en la serie de Hulk de los 70, de Lou Ferrigno, por ejemplo, y tal, era muy mala, pero era muy famosa. Se creó un personaje, se creó a Hulk en la tele, y los niños veían esa serie. Uh-huh. Durante mucho tiempo se ha intentado hacer. Ahora que lo han conseguido, mira, si esto hace, por un lado, que muchos de la gente que va al cine compre cómics y la gente que compraba cómics se vaya al cine, yo, como friki mayor del reino, yo estoy muy contento.
Sí, perquè al final és un win-win, tothom acaba guanyant i d'això es tracta, també, fins i tot les plataformes digitals, ara també hi ha la Hulk, no?, per exemple, una de les propostes.
Tampoc es tracta de que tot el cinema que fem sigui de superherois, però es tracta de que sí, que sí, és un problema d'oferta i demanda. Si la gent demana això, si la gent vol veure això, que no tota la gent que ve al cine vol això, i no tots els que venen al cine voldrien veure superherois, i hi ha gustos per tot en aquest sentit, aleshores, però està clar que hi ha una majoria de gent que demana això.
Exacte, i a més, com tu dius, no tothom demana això, i per això la cartellera és tan diversa, i nosaltres el que fem ara és descobrir què ens porteu per aquest cap de setmana.
Cortita i al pie.
Vinga, Miquel, que a més és un pont llarg, que suposo que també hi haurà propostes per a tots els gustos, també. Avui suposo que ens donaràs algun títol enfocat també amb la castanyada i la nit de Halloween.
Bueno, la nit de Halloween i la castanyada que tenim, ja la venim arrossegant de fa dies, perquè ja es van anticipar els estrenos de terror en aquest sentit, com és el Halloween i l'Smile, sí, que segueixen en cartellera i que segueixen fent el terror del públic, i és la quota de susto que tenim per nostres clients. En aquesta setmana tenim una mica de tot, tenim una mica, com sempre, una mica variat, començant per una pel·lícula que es diu Amsterdam.
Harold, no sé qué crees que estás haciendo. Señorita, disculpe. ¿Hola? Un hombre blanco muerto en una caja. Ni siquiera es un ataúd. No tiene ni tapa. No es más que una caja de madera vieja. ¿Quién crees que va a meterse en un lío?
Hazme un favor. Intenta ser optimista.
Uno no llega hasta aquí sin que las cosas empezaran hace mucho tiempo.
Una pel·lícula que té molts toreros de Hollywood, tots els toreros de Hollywood del món, és a dir, sí, Christian Bale, Margot Robbie, Chris Rock, Rami Malek, Robert De Niro, Anya Taylor-Joy, Mike Myers, Taylor Swift, i és una pel·lícula coral amb tots els artistes del món, que barreja història real, un drama americà, un crim americà que va passar en el seu moment, barrejat amb una mica de ficció, protagonitzat per un metge, que és el Christian Bale, una infermera, que Margot Robbie, i un advocat negre. i ambientada en els anys 30. Pel·lícula, una comèdia que té molt bona pinta i que tinc moltes ganes de veure.
Doncs sí, perquè a més amb aquest repertori jo crec que segurament és una aposta segura. Què més? Què més ens porta la cartellera al cinema Imperial i al cinema de l'Eix Macià?
Vinga, una comèdia ambientada en el món o amb la societat o amb el bar de la societat, sí. LGTBIQ+, tot això que es diu que s'ha de dir per ser políticament correcte, i les relacions entre el món gay, no? Sí. És a dir, que tenen les seves característiques, que tenen les seves peculiaritats i que les porten a la gran pantalla per donar-li la màxima normalitat possible.
Clar que sí.
Hola a todos, soy Bob Iliver y os hablo desde la futura sede del museo LGTBQ+. Estamos súper emocionados y hay muy buen rollo. Esta es la semana de la visibilidad bisexual.
¡Y nadie se ha enterado!
El mes dedicado a la historia del lesbianismo fue en marzo. ¿Y a quién coño le importó?
Claro, las lesbianas un mes y nosotros una semana.
Una comèdia molt divertida del director d'una sèrie que recomano, no és el meu pal, però a mi m'agrada molt, que es diu Friends from College, la pel·lícula coral d'uns amics que es retroben, o que són amics des de la universitat, que és l'Alan Stoller, que és el director, i amb l'actor, que és el Billy Eichner, que és segurament us sonarà, un noi amb barba gay, que molt divertit, i la pel·lícula planteja situacions d'aquest col·lectiu que poden fer l'entreteniment de tothom.
Doncs una proposta també molt interessant, també recordem als nostres oients que ahir precisament es va fer la Translaboral, una cita doncs, precisament per donar també una resposta a la discriminació que viu el col·lectiu en el món laboral. Què més?
Vinga, una pel·lícula per nens, per infantil, dibuixos animats, es diu Hopper, el pollo liebre, i així el títol ja seria sorprenent. No estem parlant d'un superheroi, ni de DC, ni de Marvel.
El tenim pels més petits de casa.
Estava esperant esto.
¿Y eso? ¿Viene de ahí? Desde el instante en que mi padre me trajo a casa, me estuve preparando para convertirme en un gran explorador del reino como él.
Segurament aquest explorador tindrà també doncs, el seu públic, perquè els petitons sempre també són molt fidels, no?, a les estrenes.
Si els friquis dels còmics podem amb Iron Man, Ant-Man, Spider-Man, Superman, Batman, per què no podem tenir un pollo liebre?
Pollo sangre, por favor. Bueno, ojo, está Tadeo Jones 3 también, que es el superhéroe patrio.
Vale.
También están en cartelera y no están mal las pelis de Tadeo Jones.
No están mal. Y mira, hablando de Tadeo Jones, aprovechando el viaje que hicimos a Madrid, vam poder veure una pel·lícula que s'estrenarà en breu, que es diu Mòmies,
sí.
Que pel·lícula de dibuixos animats, seguint l'estela de Tadeo Jones, una pel·lícula espanyola feta aquí, que amb la intenció de que vagi a... que es vegi a tot el món. És a dir, amb una previsió per part de la distribuïdora Warner de que sigui una franquícia mundial. Ja ho està sent Tadeo Jones, producte sí. d'aquí, doncs ara volen fer-ho amb aquesta Mòmies, que està molt bé la pel·lícula, per cert.
Doncs m'agrada que també posis en valor això, el talent d'aquí, de casa nostra.
El talent d'aquí.
Què més?
I per últim, el quarto passajero.
¿Qué viene hoy?
Pesado viene, que me ha mandado no sé cuántos WhatsApps cambiándome el lugar de recogida como si fuera un ministro.
¿Y por qué estamos parados?
Porque estamos esperando a otra persona. Y luego viene un señor gordito, informático, que parece muy majo.
Pues ese gordito nada.
Eso no es. Tú no eres Carlos.
Sí, bueno, digamos que sí. Bueno, vámonos, ¿no?
¿Qué más haces?
¿Yo?
Sí.
Ligar contigo.
Ay, no seas borde, Julián. Solamente te estoy diciendo que no está mal de vez en cuando ser espontáneo.
¿Yo soy espontáneo?
13:45, ser espontáneo.
¿Haces eso?
Estás insoportable desde que hemos salido.
Tú y yo hacemos este trayecto juntos porque a los dos nos conviene. Y punto.
Pero yo creía que había algo más.
Tienes miedo, Julián.
Película comèdia espanyola, pel·lícula de l'Àlex de la Iglesia, que ens ha donat sorpreses com l'última que va ser la de Perfectos Desconocidos, uh-huh. un grup de persones tancats en un espai, en aquest cas no un pis, abans va ser el bar, un grup de persones tancats en un bar, en aquest cas és un cotxe. Estem en un cotxe, un BlaBlaCar, un cotxe d'aquests de sharing,
sí.
On hi ha quatre personatges, aquí més divertit, amb el Alberto San Juan, Blanca Suárez, Ernesto Alterio i Rubén Cortada. Pel·lícula molt divertida, em va agradar molt, sobretot el personatge sí. d'Ernesto Alterio, que per mi ho clava. I vaig riure molt. La vam poder veure a Madrid, a la facultat, a la Complutense, rodejat d'estudiants de cinema i de comunicació, i ens van acompanyar els protagonistes, la Blanca Suárez i l'Ernesto Alterio, ens van explicar una mica de com va anar la pel·lícula, com va anar el rodatge, com va ser l'aventura, i tot el públic, i evidentment la pel·lícula no és el mateix veure-la amb quatre persones que en una sala plena,
sí.
va ser molt divertida i va agradar molt a tota la gent que ens va acompanyar.
Vale, una pregunta, Miquel, és sobre Ares de la Iglesia. ¿Ha conseguido terminar una película bien? O sea, esta vez, ¿o le pasa lo de siempre?
Estoy diciendo que no está
mal. Es para no hacer spoiler. Es
que no, claro, no puedo hacer spoiler. Yo creo que es una película que pot tenir continuació.
Yo lo digo porque para mí, y para mucha gente también, ¿sí? algunos críticos, Ares Leggers es un magnífico director. O sea, hace unas sobre las películas también corales, hace como teatro dentro del cine y mueve muy bien la cámara, etcétera. Pero para mí, para mucha gente, tiene un problema que es que yo creo que no, claro. cuando va a llegar el final de la película, no quiere terminar la película y se hace unos líos siempre y hace como 5 giros o no hace ninguno, pero luego son 6. Por eso era mi pregunta. Yo tengo muchas ganas de verla porque a mí realmente me gusta mucho leer esa parte, me cae muy bien como persona. Y la pregunta era un poco coña eso para saber si realmente por fin Ares de la Iglesia consigue hacer un thriller que empiece y acabe.
Segueix tenint els mateixos problemes de giros i contragiros i twisters, però la deixa, ho deixa d'una manera... És que no vull fer...
No facis spoiler.
Hi ha escena postcrèdits, això sí.
Mira, un vot de confiança, perquè som molt fans, ja ho diem també tots, l'equip també del matí, de l'Àlex de la Iglesia, i escolta, ningú és perfecte, potser no fa bé al final, no?
De les pel·lícules.
Però té un univers, no?, i una bogeria de pel·lícules que jo crec que també serà molt interessant, doncs, a fer costat i anar a veure al cinema aquesta nova proposta. Una abraçada. Passada, nois.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Que vagi molt bé i fins la propera setmana. Salut, ràdio i molt de cinema.
Al matí, ciao. Treballem per fer-te companyia.